Radio Vida.
Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa. Comencem setmana, arrenquem aquest dilluns 10 de novembre de 2025. Amb tota l'energia i ganes, entomem la setmana ja a punt, desplegat l'equip per totes les emissores que donem vida cada matí a aquestes 3 hores de ràdio, el Miquel Cuenca, Ràdio Sant Sadurní, el Miquel Rivera i el Raimon de Cara a Canal 20, la Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio, i des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest matí de dilluns, 10 de novembre, sonarà així a la nostra antena. D'aquí uns instants us expliquem com es desenvoluparà la setmana, dia a dia, a la roda d'actualitat. A 9:45, primer flash informatiu, primers 5 minuts per saber com comença la setmana i el dilluns a les nostres dues comarques. I els dilluns no pot faltar els esports. Després d'aquest primer flash, abordem resultats, marcadors i escoltem la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana esportiu en clau alt i baix Penedès. A les 10:06, a l'actualitat, tindrem l'oportunitat d'escoltar la reconeguda psicòloga Alba Alfageme, especialista en violències sexuals, desmuntant estereotips de l'extrema dreta i advertint dels perills del neomasclisme. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen com avança aquest dilluns. A continuació d'aquest segon flash, ens acompanyarà el Tom Vilarrúbies, el nostre jardiner de referència que ens visita cada 15 dies. A vegades ens porta les tasques típiques de l'època de l'any. També abordem urgències de canvi climàtic i d'altres aprenem amb ell. I aquest és el cas d'avui. Descobrirem més coses sobre el blat de moro i, a més, porta recepta inclosa. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb el qual parlarem de cultura immaterial. Justament ha comparegut fa uns dies al Parlament de Catalunya per parlar-ne, per exposar el punt de vista de l'IEP sobre el projecte de llei que s'està dissenyant. I també abordarem aquestes 31enes jornades d'estudis penedesencs que ja han creuat el meridià i que continuen celebrant-se arreu de la vegueria Penedès. A 11:45, última cita dins el magazín amb l'actualitat alt i baix penedesenca. Seran aquests últims 5 minuts que hi destinarem. A 12:50, 5 minuts i entomem la recta final. I acabarem cuidant-nos una estoneta, destinant una estona al nostre cos, a conèixer-nos millor, a aprendre eines, mecanismes per millorar, per estar bé, amb el fisioterapeuta Adrià Solís i el seu Riquesa és Salut. Avui parlem de l'estrès. Qui no va estressat? Qui no diu que va estressat? Doncs l'Adrià avui ens ensenyarà a reequilibrar-nos i també com ens pot ajudar l'exercici físic. Així sonarem a partir d'ara i fins les 12. Comencem setmana i us expliquem què hi passarà dia a dia, municipi a municipi, a la roda d'actualitat. Cobra el Miquel Cuenca des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs des de Ràdio Sant Sadurní iniciem aquesta roda d'actualitat explicant-vos en primer lloc que aquest dimecres, en el marc del Dia Mundial de la Diabetis, a Sant Sadurní, qui vulgui, podrà posar en comú a la Biblioteca Ramon Bosch de 11:15 del matí a 12 del migdia receptes saludables amb l'equip de diabetis del CAP del municipi. Unes receptes que una nutricionista revisarà i que s'han d'enviar abans per correu electrònic amb informació dels ingredients i una fotografia. El correu per enviar les receptes és atenció a bssadurni.apg.cp.ics@gencat.cat. Les millors receptes es publicaran en un receptari col·lectiu per persones diabètiques. També dimecres, i també a la biblioteca, proposta en aquest cas cultural. A les 7 de la tarda, el sadurninenc Hernando presenta el llibre de poesia 3 Apocalipsis. I a Gelida s'han aprovat ja de forma provisional les ordenances fiscals pel 2026. S'incrementen un 3% l'IBI, la taxa de recollida de residus i la taxa per reserva d'espai a la via pública. D'altra banda, es mantenen les bonificacions vigents en l'IBI i la taxa de residus. La decisió va comptar amb el suport del Partit Socialista i el vot en contra d'Esquerra Republicana, Gelida per la República, Fem Poble i del regidor no adscrit. I pel que fa també al nou sistema de recollida de residus, anem cap a Avinyonet perquè avui dilluns, de 4 de la tarda a 8 del vespre, s'habilita al local social d'Avinyó Nou l'oficina de sensibilització ambiental de la Mancomunitat per resoldre qualsevol incidència relativa a aquest nou sistema amb contenidors intel·ligents que Avinyonet va començar a implementar-se la setmana passada. L'oficina també repartirà material informatiu i els clauers dels contenidors pels veïns que encara no el tinguin. Demà dimarts, a partir de 11:15 del matí a 1 del migdia, a Avinyonet, també estarà disponible el bibliobús al costat del CEIP d'Avinyonet del Penedès. Anem ara cap a Subirats, perquè demà dimarts a 11:00 del matí a la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal s'organitza un taller d'envelliment saludable per aprendre a planificar àpats saludables, mantenir una vida social activa i incorporar activitat física i també prevenir caigudes. Pel que fa al municipi de Sant Pere de Riudebitlles, dimecres estarà disponible el servei de recollida de trastos vells en horari de 7 del matí a 1 del migdia. Cal recordar que s'ha d'avisar prèviament a l'Ajuntament com a molt tard demà al telèfon 93 899 50 61. I en un àmbit més aviat cultural, dijous a les 7 de la tarda al local Cal Xerta es presentarà una selecció dels millors curtmetratges a la secció Brot del Festival Most del Cinema i el Vi. Com és habitual, en acabar sobre les 9 de la nit aproximadament hi haurà tast de vins. També dijous, en aquest cas a Sant Llorenç d'Hortons, es farà una nova campanya de donació de sang a l'escola Pau Casals en horari de 3:45 de la tarda. A 7 de la tarda hi ha Torre Lavit. Avui a les 4 de la tarda al Casal de Cultura hi ha sessió de meditació dirigida pel psicòleg Martí Garcia amb un preu de 5 euros la sessió. I fins aquest dissabte, 15 de novembre, el municipi es suma un any més a la recollida solidària d'aliments i productes higiènics per Càritas. Es podran dipositar les col·laboracions a les dues carnisseries del poble i al Casal de Cultura. I finalment, a Sant Joan de Mediona, atenció, dijous de les 12:50 fins la 1:50 hi haurà servei al migdia de banca mòbil de Caixa Enginyers a la plaça dels Països Catalans.
Seguim recorrent l'Alt Penedès ara des de Canal 20 amb el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Dilluns comencen les primeres activitats del Festival del Most de Santa Margarida i els Monjos. A les 5, a la Casa de Cultura Mas Catarró, taller de pintura creativa, fer marc pels nostres drets, adreçat a infants fins als 12 anys. Dimarts, dins del marc de la Festa Major Petita de Sant Martí Sarroca, el Parc de la Pau s'omplirà d'inflables, bitlles catalanes i tallers infantils a partir de les 10 del matí. A més, també hi haurà xocolatada. A les 12, missa en honor a Sant Martí a l'Església de Santa Maria. Segueixen les activitats del Festival del Mos de Santa Margarida dels Monjos. A les 6 de la tarda, al Molí del Foix, taller per adults de draps encerats com a alternativa als plàstics d'un sol ús a càrrec del Mont Vi. I de 5 a 7, torna a la Casa de la Cultura Mascatarró el taller de pintura creativa Fer mar pels nostres drets. Dimecres, a la Ràpita, xerrada vitivinícola Viticultura 5.0, en el marc de la 52a Festa del Most. Serà a les 8, a l'Espai Antistiana, i anirà a càrrec de Josep Maria Galimany. L'Ajuntament d'Olèrdola farà dues xerrades per aconseguir habitatge assequible. Serà al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molentà a les 7 i al Centre Cívic La Xarxa de Moja a 8:45. El dijous, al Tangram, a Santa Margarida i als Monjos, es realitzarà un taller de pintura en llenç a 4:45 de la tarda. I als Monjos, l'Espai Antistiana acollirà a 6:45 una nova hora del conte. Anirà a càrrec d'Eva González i ens narrarà amb història d'un jardí. A les 6, a l'Ajuntament de Torrelles de Foix, tindrà lloc una xerrada informativa sobre el nou sistema de recollida de brossa. I a la Ràpita, dins del marc de la 52a Festa del Most, es preparen per passar una nit de muntanyisme Eurovelo 15, del naixement del Rin al mar del Nord en bicicleta. Anirà a càrrec de César Rodríguez i serà a les 8, al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc. El divendres, a les 5, al Casal de la Gent Gran de Santa Margarida i els Monjos, Albert Beorlegui donarà una xerrada sobre el cinema i els trens. I a les Cabanyes, la psicòloga Ana Iniesta moderarà un col·loqui sobre maternitat a l'Església de Sant Valentí a les 7. I a Sant Martí Sarroca, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà, se suma a l'iniciativa Supernit a les Biblioteques. Serà de 7 de la tarda a 9 de la nit. A 9:45 de la nit, a l'Avinguda del Penedès, encesa de la traca d'inici de la 52a Festa del Mos de la Ràpita. A les 10, al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc, inauguració de la 52a Mostra de Vins del Penedès i Cava. El pregó anirà a càrrec de Francesc Mauri amb un brindis de celebració. Acte seguit, Nick de Còctel amb la música de Dinou i Elia Prunera. Dissabte, continuen les activitats de la Festa del Most de la Ràpita. A les 11, a l'Avinguda del Penedès, sortida del 37è Corremost, cercavila de vehicles sense motor. A 11:45, davant del Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc, esmorzar popular de xocolata desfeta i bruixeria. I a la mateixa hora, a la plaça de Ramon Cabré, espectacle infantil de màgia a càrrec de Xavi Espectacles. A les 12, a la plaça de Santi Casanyes, tas de vins amb Iba Gallego i formatges de xarigots. Per la tarda, a 8:15, davant del Centre Cultural, corresellers amb la Cachibanda. A les 8, a la plaça de Ramon Cabré, sardinada popular. I per acabar a les 11, al Centre Cultural, actuació amb el grup Kit Kat. Seguim els Monjos. A les 6 de la tarda, a l'Església Parroquial de Santa Margarida del Penedès, concert de jazz a càrrec de la soprano Vitalilla. La taquilla serà inversa a benefici de la reparació de les taulades de l'Església i locals parroquials. I a Sant Martí Sarroca, la Biblioteca Neus Català i Pallejà projectarà a les 11 cinema infantil en català amb la pel·lícula Phantom Boy. I continuen les activitats de la Festa Major Petita. A 6:45, a Plaça Catalunya, tabalada conjunta dels Petits Diables Aristois i les colles convidades. A les 7, cercavila de diables infantils. I en acabar, a l'aparcament de l'Ajuntament, exhibició de totes les colles. A Sant Cugat de Sesgarrigues, dins de les activitats del mes de la infància, els més petits podran gaudir d'una tarda d'inflables de 4 a 6:45 al carrer Rasa de l'Amell. I al local 9 de Moja, sessió de teatre amb la Jaula de les Loques, de teatre de conya, a les 9 de la nit. Diumenge, a 9:15 del matí, a la Societat de Margaridoia, de Santa Margarida i els Monjos, quart torneig d'escacs, circuit del Penedès. El torneig es farà en dues categories, infantils i adults, i de 10:15 a 12 es farà una visita guiada al castell de Penyafort. A Sant Martí i Sarroca continuen les activitats de la Festa Major Petita. De 10 a 12 es faran noves sessions de la visita teatralitzada al castell. A més, a les 12 s'inaugurarà la cisterna medieval del castell, situada sota del pou de la plaça del Conjunt Monumental i que mai fins ara ha estat oberta al públic. I a Olèrdola, nova sessió del Mos Festival, amb la projecció de la pel·lícula Les Raisins du Reich. Serà a partir de les 10 del matí amb una visita al Conjunt Monumental. I a Sant Miquel es faran 3 torns per visitar l'Església de Sant Sepulcre. Serà a les 10, a les 11 i a les 12 del matí. Últimes activitats de la Festa del Mos de la Ràpita. A les 12, al Centre Cultural, 45è concurs de tastavins de la Ràpita. A 12:15, vermut acústic repitent amb gala. I a les 7 de la tarda, bingo musical. En acabar, degustació de ron cremat i pastes, sorteig de la panera i traca de fi de festa. I als Monjos es projectarà la pel·lícula sorda, d'Eva Libertat. Serà la Societat de Margaridoia a les 7 de la tarda.
Posem el focus ara en el Baix Penedès, de la mà de la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que el dijous, a partir de les 10 del matí, hi haurà servei de podologia per a la gent gran. El dijous també l'abús sexual infantil, la segona xerrada cafè que tindrà lloc a la Casa de Cultura a les 5 de la tarda amb la ponent Manoli Villarino Díaz. El divendres, la gent gran surt a Cap a Igualada a celebrar la castanyada. Pel que fa a divendres, també a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de la Casa de Cultura Biblioteca Sant Deó, l'arquitectura del vi. Comptarà amb un tast amb col·laboració de Cellers Domains i, a continuació, a les 8 de la tarda, a Cellers Domains, a la sala d'actes, conferència sobre la conservació del celler modernista de Rocafort de Queralt com a centre cultural del vi, el cooperativisme i la figura de César Martinell. Dissabte, a les 11, a la Societat de la Torregassa, l'associació Demà farà la xerrada de presentació de la comunitat energètica. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès perquè al centre hi ha moltes activitats. Pel que fa al dijous, hi haurà un documental. També el diumenge, dia 16, matinal infantil. Marxem ara cap a la comprativa, ja que el diumenge, a 11:45 del matí, hi haurà cercavila i a continuació a la sala del teatre presentació del conte Una aventura gegant, acompanyats dels garellers Els Panots, amb l'escriptor Marc Morales, la il·lustradora del conte Gemma Fontanals i el cap de colla del grup de gegants Jaume Ràfols Palau. Margem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dimecres torna a la plaça Europa a les 2 de la tarda la banca mòbil. Pel que fa al dijous, al monestir, a les 12, es farà el segon taller de cercle de dones, violències masclistes. A la Bisbal del Penedès, durant tota aquesta setmana, hi haurà classes obertes a l'Escola Municipal de Música de la Bisbal. Hi haurà de sensibilització musical, música viva i conjunt, piano i bateria. Aquest divendres celebren la Supernit a les biblioteques. Serà a les 7 de la tarda i serà amb Desperta el poder dels llibres. I pel que fa a diumenge, l'elenc artístic arbocenc de l'Arbós representarà a 7:45 de la tarda a la Societat de la Bisbal del Penedès El pobre viudo. L'autor és el Santiago Rossinyol, sota la direcció de Xavier Canals. I l'entrada és gratuïta, ja que es troba en aquesta 21a mostra del Teatre del Baix Penedès. Margem ara cap al Vendrell. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. I pel que fa al dissabte, el Teatre Àngel Guimerà rebrà l'obra de teatre Mort d'un comediant dins el cicle temporada. Començarà a les 8 de la tarda, la durada aproximada és d'una hora 30 i el preu és de 26 euros. Es poden treure les entrades a través del web www.temporada.cat. Margem ara cap a Calafell, ja que aquest dimecres hi haurà el Macaque Summit 2025, impulsant la IA aplicada a tots els sectors. Serà al Teatre Joan Colet, seran 6 hores en modalitat presencial i està adreçat a les empreses. Pel que fa a dissabte, hi haurà 6 hores de Real Game Zombie. Quan cau el sol, ells aixequen Survival Zombie i hi haurà entrades i més informació a www.survivalzombie.es. I pel que fa al diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, a través d'aquest cicle de la xarxa, representarà l'obra de teatre En Patufet i els seus pares, a càrrec de la companyia Teatre Nu. I recordem que continua el Sun Cine, que són ja 32 anys que van despertant consciències. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest dissabte el Passeig Marítim de Cunit acollirà una jornada plena de llum, música i activitats per a totes les edats amb la primera edició del Bike and Shine Cunit, però que us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall.
I acabarem aquesta roda a Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs mira, avui mateix, d'aquí una estona, a les 10 del matí, ens citen a l'Ajuntament de Vilafranca perquè ens presentaran una campanya anomenada Repte 21 dies en català des de la Regidoria de Política Lingüística a Vilafranca del Penedès. En aquest cas, també amb representació del Consorci per la Normalització Lingüística, s'ofereix aquesta roda de premsa avui al matí per presentar el repte 21 dies en català, una campanya per mantenir l'ús de la llengua catalana durant 21 dies ininterromputs a tot arreu i amb tothom. Aquesta presentació doncs, té lloc avui al matí a Vilafranca. un dia també dilluns en el que s'inicia una nova tanda de l'alcaldia de proximitat a Vilafranca del Penedès per part de l'alcalde Francisco Romero, que inicia doncs aquesta nova visita al barri de la Girada en el marc de l'alcaldia de proximitat. I en aquest cas cal recordar que avui comença aquestes trobades en diferents entitats, organismes, botigues i establiments del barri, i que hi ha també prevista una trobada oberta amb els veïns, que serà concretament aquest dimecres a 7:45 del vespre, que l'alcalde Francisco Romero, acompanyat d'altres membres de l'equip de govern i en el marc d'aquest projecte d'alcaldia de proximitat, mantindrà una trobada oberta amb el veïnat del barri de la Girada per tal de fer un retorn de les qüestions plantejades en la primera ronda d'ara fa un any. La trobada té lloc al local de l'Associació de Veïns a la Rambla de la Girada número 15. Per cert, avui també i demà, la policia local de Vilafranca exposa bicicletes que han anat recollint en els darrers mesos a la via pública i que de moment no ha demanat ningú. Són bicicletes doncs, que deuen tenir els seus propietaris, però que ningú ha anunciat o explicat que les havia perdut. En aquest cas seran exposades a la prefectura de la policia local, al Pati del Gall, al voltant d'unes 90 bicicletes que han estat recollides a la via pública, una exposició que es fa perquè les persones puguin recuperar aquesta bicicleta perduda. Les persones interessades han de portar, però, la denúncia si els hi van robar la bicicleta, alguna foto, documentació o qualsevol altre mitjà pel qual puguin demostrar que aquella bicicleta és seva. Les bicicletes estan exposades avui i demà de 9 del matí a la 1 del migdia i de 3 de la tarda a les 8 del vespre a la prefectura de la policia local de Vilafranca. Repassant també activitats durant aquesta setmana, destaquem també, per exemple, que aquest divendres vinent hi haurà la Festa del Voluntariat 2025 a Vilafranca del Penedès, una festa que té lloc al Teatre del Casal i en la que hi assistiran doncs, entitats que tenen voluntaris, fent reconeixement també a les persones voluntàries d'aquestes entitats participants a la taula del voluntariat de Vilafranca del Penedès. Això serà a les 6 de la tarda al Casal de Vilafranca el divendres que ve. I a les 7 de la tarda, també el mateix divendres, hi ha una xerrada col·loqui al Consell de la República Autoritat Nacional a càrrec de Jordi Domingo, president del Consell de la República, en un acte que se celebra a l'Escorxador de Vilafranca, com dèiem, divendres a les 7 de la tarda. I en el cap de setmana destacar que hi ha els actes de celebració de l'11è aniversari del local de la Garalda, que té lloc divendres i dissabte, amb diferents activitats, i el cap de setmana destacar especialment que hi haurà la 46a edició de la Mitja Marató de l'Espirall, diumenge, a partir de les 10 del matí, des de les 9 surten les curses, i al vespre, a les 6, concretament, i a l'Auditori Municipal, hi haurà l'acte de cloenda, la gala de cloenda del Mos Festival, que s'està duent a terme des del dijous passat i fins aquest proper diumenge.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana. El Firework de Katy Perry, que ha enamorat a Barcelona, ens porta al flaix de notícies.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Departament d'Educació presenta a Vilafranca un pla d'acció per reduir per sota del 9% la taxa d'abandonament escolar prematur. Vilafranca ha estat escenari aquest divendres de la presentació del pla d'acció del Departament d'Educació i Formació Professional per tal de reduir l'abandonament escolar prematur a Catalunya. Actualment la taxa a Catalunya és del 13,7% i l'objectiu és reduir-la per sota del 9% al 2030, tal i com fixa la Unió Europea. Això es vol fer amb un seguit d'estratègies i mesures centrades en 10 aspectes concrets: el treball en xarxa entre administracions, l'orientació educativa, la lluita contra la segregació, la flexibilitat en les trajectòries educatives, la formació professional, l'alumnat nouvingut, l'educació inclusiva, la prevenció i seguiment de l'absentisme i la formació docent i l'impuls de la recerca. La Biblioteca Alfons Maseras dedica el novembre al cicle Biblioteques amb D.O. La Biblioteca Municipal Alfons Maseras de Sant Jaume dels Domenys participarà novament al cicle Biblioteques amb D.O., que en aquesta ocasió es dedica a l'arquitectura del vi. El programa inclourà diverses activitats entre els dies 14 i 25 de novembre, adreçades tant al públic adult com als amants de la cultura i del vi. El divendres 14, a les 6 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà un taller de Winefulness amb Tast, a càrrec d'Esther Bach, amb la col·laboració de Cellers Domenys, que oferirà un cava i un vi negre. Tot seguit, a les 8 del vespre, la jornada dedicada al vi es traslladarà a la sala d'actes de Cellers Domenys, on es durà a terme la conferència Conservació del celler modernista de Rocafort de Caral com a centre cultural del vi, el cooperativisme i la figura de César Martinell, organitzada per l'associació de dones La Llinyola. El dissabte 22 de novembre, al migdia, es proposa l'activitat La geometria natural de Gaudí, un conte fantàstic per adults acompanyat de vi i pica-pica, també a la sala d'actes de la Casa de Cultura. Finalment, el dimarts 25 de novembre, a 5:45 de la tarda, se celebrarà el Club de Lectura dedicat a la novel·la El celler, de Noah Gordon. Per participar-hi cal inscriure's prèviament. Us parlem ara de la xerrada Evitem l'edatisme a Sant Martí Sarroca. Aquesta tarda, a partir de 5:45, a l'Espai de la Gent Gran de Sant Martí Sarroca, tindrà lloc la xerrada titulada Evitem l'edatisme, un concepte que refereix a la discriminació d'una persona per ser gran. L'edatisme pot tenir com a conseqüències l'aïllament social i la soledat no volguda, malestar emocional, la limitació d'oportunitats vitals o fins i tot maltractaments. L'acte compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i la Diputació de Barcelona. El Noia cau derrotat 5-3 a Caldes a l'anada dels vuitens de l'Europe Cup. El camí europeu del Noia Freixenet ha arrencat amb obstacles. Un 5-3 en contra a Caldes a l'anada dels vuitens de final de la Europe Cup, que deixa tot per decidir a la tornada a Sant Sadurní. L'equip local va colpejar aviat amb un gol d'Adrià Ballart al minut 4 i just abans del descans, Lluc Vilà ampliava el marcador de penal 2-0. A la segona meitat, Esteller retallava pel Noia, però el Caldes va respondre ràpid amb el 3-1. El Noia reaccionaria de nou amb una directa d'Aragonès, el 3-2, i l'empat de Xavi Costa al minut 46, però dos gols finals de Ballart decantaven el duel pels vallesans. L'entrenador del Noia, Carlos Cortijo, creu que dos gols és una distància considerable, però no insalvable. Tot i això, el tècnic demanava també més contundència defensiva i ser sòlids per no encaixar tants gols. El Noia necessitarà remuntar dos gols el 22 de novembre a l'Olímpic de l'Ateneu. Abans, però, els de Cortijo visitant dimecres a les 9 del vespre al Sant Just a l'Hockey Lliga.
Penedès en xarxa. Els esports.
Anem pels esports d'aquest dilluns 10 de novembre amb l'hoquei patins. El camí europeu del noi a Freixenet ha arrencat amb obstacles. Un 5-3 en contra a Caldes a l'anada dels vuitens de final de la Europe Cup, que deixa tot per decidir a la tornada a Sant Sadurní. En té tots els detalls el nostre company Miquel Cuenca.
El noi a Freixenet, com comentàvem, haurà de remuntar a la capital del Cava si vol accedir als quarts de final de la Europe Cup després de caure 5-3 a la pista d'Alcaldes en un partit intens dels dos conjunts i ple d'alternatives. L'equip local va colpejar aviat amb un gol d'Adrià Ballart al minut 4 i just abans del descans era Lluc Vilà el que ampliava el marcador de penal 2-0. A la segona meitat, Esteller retallava pel Noia, però Alcaldes aconseguia respondre de manera ràpida amb el 3-1. A l'equip sadorninenc reaccionaria, això sí, de nou, amb una directa d'Aragonès per posar el 3-2 i l'empat de Xavi Costa al 46, però dos gols al tram final del partit de Ballart decantaven finalment el duel pels vallesans en aquest primer partit d'anada dels vuitens de final. Escoltem ara la valoració que feia l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo, després de la derrota a Caldes.
Ahora estamos en un momento de la temporada que parece que todo sale cruz. Sí, es verdad que hemos hecho una primera parte no la que teníamos en el plan de partido y en el guión. Mucha ansiedad, un descontrol. La segunda parte creo que hemos dado un paso hacia adelante y hemos conseguido lo más difícil, que era igualar el partido a falta de 6 minutos. Y no me preguntes por qué, pues no controlamos los momentos que tenemos que controlar. Una cosa por otra se nos escapa. La idea era venir aquí a hacer un partido sólido y por circunstancias no ha podido ser. Sí, también ensalzar un poco la actitud de los jugadores que lo han intentado. De hecho, han hecho un gran esfuerzo en la segunda parte en igualar el partido. Pero, como te digo antes, por una cosa o por otra, al final nos ha faltado esa contundencia defensiva en el área y bueno, no ha podido ser.
Resultat, com comentàvem, de 5-3, el mateix Cortijo creu, això sí, que dos gols és una distància no insalvable, però considerable. Per això, fa una crida a l'afició pel partit de tornada a l'Ateneu.
Lo positivo es que tenemos el partido de vuelta en casa por nuestra afición. Diferencia de 2 goles, una diferencia considerable, pero no insalvable ni imposible. Por lo tanto, pues tenemos que tener ese punto de ilusión y ya desde ya animamos a toda la gente que nos apoye, no en este partido, sino en todo lo que viene, y a ver si conseguimos llenar el pabellón y que sea una noche especial.
El Noia necessitarà, doncs, remuntar 2 gols. Serà el proper 22 de novembre a l'Olímpic de l'Ateneu. Abans, però, els de Cortijo visiten dimecres el Sant Just a l'Hockey Lliga a les 9 del vespre. I qui també tenia compromís europeu era el Calafell, també a la Europe Cup a l'anada dels vuitens de final. Malauradament, i com també ha succeït amb el Noia, els del Baix Penedès van perdre el seu partit dissabte, en aquest cas davant el Dinan Quebert francès, per un resultat ajustat de 2-1. La crònica és de la Lourdes Meroño.
Així és, el Club Patí Calafell va iniciar el seu camí en la World Europe Cup amb una ensopegada en la pista del Dinan Quebert en el partit d'anada dels 700 de final. El conjunt verd i blanc, que va conquistar la competició en la temporada 2021-2022, torna a Europa amb la il·lusió de tornar a barallar pel títol. Els francesos es van avançar amb un gol de Landrin al minut 22, després d'una obertura primerenca de Folguera per als catalans en el minut 9. Ja en la segona meitat, Ortiz va retornar l'avantatge al Dinan Quebert, amb una miqueta en el 32. El resultat deixa l'eliminatòria oberta, amb la volta prevista en el Joan Ortoll, on els verd i blancs buscaran el passi a vuitens enfront de la seva afició. Escoltem les declaracions que feia l'entrenador Guillem Cabestany.
Una vegada més, penso que no hem fet un mal partit. Sabíem que era una pista molt complicada, un equip superfísic, i penso que hem tornat a fer coses bastant bones, però hem sigut un punt irregulars. Hem donat, en alguns partits, masses contraatacs a l'adversari i opcions de que ens marquessin. Penso que en global no hem fet un mal partit, que la pista és complicada, ja ho sabíem, però no marxem del tot contents amb el resultat que hem tingut. Hem fet un partit, penso que per moments bastant bo, dominant el partit, però per moments la seva energia. És un equip que físicament són tancs i ens han aconseguit treure masses contres. Hem de buscar un punt més d'equilibri entre atacar bé i que no t'agafin el contraatac. I en aquest sentit, doncs, penso que tenim marge de millora i això no para. Per tant, ha de ser ja dimecres.
El pròxim partit que jugarà el Calafell serà aquest dimecres amb l'Hockey Lliga, quan a 8:45 rebrà al pavelló Joan Ortoy al Voltregà.
I la Lourdes Meroño, que també ens informa de la victòria del Vendrell davant l'Olot, resultat per 4-3 en una nova jornada a l'Hockey Lliga Plata Sud.
Primera victòria de la temporada del Vendrell al pavelló Quim Tomàs. Els jugadors de Toni Porta es van imposar per 4-3 aquest dissabte contra el bé sensible Olot, en un partit que deixaven encarrilat al descans, però que han hagut de patir fins al final per certificar el triomf. 4 gols de Magí Prat, Saldo Velasco i Marc Nadal per partida doble obrien el camí de la victòria en el primer quart d'hora de joc, però Aniol Mangas donava esperances als visitants amb una diana al llindar del descans. 2 gols més de Janau Matei i Joel Pagès posaven emoció en un tram final on els de Porta perdien Lluís Ferrer per lesió, però les aturades de Xevi Arcas van evitar l'empat. Amb aquest resultat, el Vendrell se situa a 7è a la taula classificatòria amb 6 punts. Escoltem ara les declaracions que ens feia l'entrenador Toni Porta.
Bé, partit. La veritat és que la primera part ha sigut molt bona. S'han posat 4-0 en ocasions i bé, crec que hem treballat molt bé defensivament i ofensivament també. Però ha sigut un xut i l'ha desviat un jugador del lot i ha sigut el 4-1 faltant un segon. Crec que això ens ha descentrat una mica, perquè a la segona part ens ha gustat bastant més. Sí que no hem estat malament, però bueno, hem intentat no especular, com l'altre dia ens havia passat a Girona, que vam perdonar i al final ens van tombar el partit. I crec que això ha pesat el partit d'avui. La veritat és que hem seguit tenint ocasions, hem tornat a perdonar i al final, igual, amb 2 jugades aïllades, faltant 5 minuts hem fet el 4-2 i faltant 2 minuts el 4-3, que això sí que ens ha posat molt nerviosos i al final hem aguantat com hem pogut. Però bé, 3 punts d'or, que era l'important, trencar la dinàmica de 2 derrotes, crec que immerescudes. I avui l'important era guanyar. Sí que és veritat que, tal com se'ns havia posat el partit, semblava que seria fàcil, però l'Olot realment ha lluitat fins al final i ens ho ha posat molt difícil, i la veritat és que 3 punts d'or, perquè ens feia falta, i ara esperem que s'iniciï una altra dinàmica que ha de ser positiva. Sí que és cert que de cara a porteria hem d'estar molt més fins, perquè no es poden perdonar ocasions tan clares com avui o com la setmana passada a Girona, que ens permetin estar una mica més tranquils i al final ens han de donar aquest punx que ara ens faltava, però bueno, la dinàmica negativa crec que en aquest partit com el d'avui pesa molt. I em quedo amb els 3 punts i una gran primera part. I la segona, al final, vist el resultat, no ha estat bona, però realment crec que ens mereixíem més i tancar el partit de forma més holgada i ens ha costat més del que hauria d'haver estat. Però bé, 3 punts importants i a continuar.
Ara la pròxima cita serà dissabte vinent a les 5 de la tarda a la pista de l'Alcobendas.
Seguim a l'Hockey Lliga Plata Sud per analitzar ara el partit del Patí Vilafranca. Ho farà l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, doncs sí, som-hi amb aquesta primera victòria de la temporada com a locals pel Patí Vilafranca, que encara no sabia el que era guanyar a la poliesportiva. Doncs l'equip ho va aconseguir aquest dissabte a la tarda en imposar-se per 3-2 a l'Alcobendas, conjunt que arribava com a imbatut. No havien perdut cap partit de Lliga als madrilenys fins ara, en els 3 partits que s'havien disputat fins a la data, i els vilafranquins van aconseguir endur-se els 3 punts en un partit molt petit, molt treballat, i en què els madrilenys també van tenir les seves oportunitats d'endur-se la victòria. Començava molt bé el partit. Als 5 minuts, directe a favor del Vilafranca, que no aconseguia transformar, però poc després Aleix Ordóñez feia l'1-0. I Matías Arnaez, que fallava la directa només començar el partit, aconseguia fer el 2-0 quan encara quedaven 14 minuts pel descans. Pintava molt bé el partit, però amb aquest 2-0, un minut després, l'Alcobendas retallava diferències amb el gol de Pol Cabré. I abans del descans, Enric Casanovas feia l'empat a 2. Posava emoció en un partit que semblava molt controlat a l'inici, però que l'Alcobendas es va encarregar d'entrar de ple en la lluita pels punts. Es va mantenir la igualtat al llarg de tot el segon temps i el marcador no es va moure fins a 10 minuts pel final, amb la diana de Roger Martí, que transformava un penal per fer el 3-2 definitiu. Però, com dèiem, amb 2-2, un Alcobendas que va tenir moltes oportunitats, que va estavellar dues boles al pal, però que al final aquesta manca d'encert els va penalitzar, per alegria dels vilafranquins, que es van endur aquests 3 punts. Anem a escoltar a Sito Expósito, l'entrenador de l'equip.
Bé, en Sito Expósito, després d'aquesta victòria, al final, si tots quedaríem amb això, no? La victòria de Vilafranca, important, davant d'un gran equip, era treure els primers punts a casa, sobretot.
El titular és aquest, guanyar aquí a casa, que la pretemporada ens ha costat molt jugar bé aquí a casa, sobretot, i el que vendes és un equipàs. Vull dir, realment és un equip que està molt ben treballat, que físicament realment està en un nivell que possiblement no ho han dit tot l'any, però ara mateix costa molt guanyar els duels. Hem guanyat un gran rival, patint moltíssim, però crec que ens hem de mirar d'aquesta manera. Guanyar aquí a casa era molt important per nosaltres, per treure'ns aquesta por, i guanyar patint enforteix l'equip, això per descomptat.
Dèiem la primera part, amb el 2-0 el Vilafranca ha sortit molt bé, després l'Alcobendas ha pujat més el ritme, ha pogut empatar, però sí que la segona part ens ha agradat molt més el Vilafranca, no? més consistent, després ja parlarem de la pólvora davant, però sobretot en defensa i més agressiu. No? Què els has dit a la mitja part?
Que el partit, hi ha hagut molts minipartits a la primera part i lògicament el marcador de 2-0 provocava que l'Alcobendas fes un passet endavant i que passés una mica el que ha passat, però que passa que no ho hem interpretat bé, era el moment de fer el 3-0 i intentar matar el partit i no ha sigut així, i de fet els dos gols pràcticament els hem regalat en defensa. I aquests minipartits, quan toca patir d'aquesta manera has de mirar de sortir-ne viu i intentar tornar a donar-li la volta i tornar a dominar. El 2-2 ens havia fet mal, sobretot perquè anímicament els havia posat amb ells per avantatge. I a la mitja part els he dit que, bàsicament, el discurs emocional ha sigut canviem l'ansietat per guanyar per ganes de guanyar. Hem de tenir ganes de guanyar, però no ansietat i coses que ens provocaven errades.
Bé, ara el que ens faltaria és que els de davant marquessin gols, no? Perquè no és normal que el Roger Martí sigui el golejador de l'equip amb 4 gols. No? Una mica falta això, no? La jugada aquella del Joan Gangonells que l'ha enviat al pal, si arriba a entrar, doncs, home, el jugador és el que li agrada, no fer gol.
Sí, la veritat és que el gol és un deute pendent que portem arrossegant tota la pretemporada i, de fet, ho hem d'anar salvant com ho estem salvant ara, encaixant només 2 gols. L'equip ha de creure en aquesta defensa, ha de saber que si defensem així tindrem moltes opcions de victòria cada setmana, només encaixant 2 gols, però sí, necessitem l'alegria del gol, l'emoció del gol i el venir-se arriba quan fem gol, quan tots els jugadors fan gols i tenen aquest subidon, no? Ho necessitem.
Vinga, la setmana que ve, Igualada, un equip que malgrat sigui el bé, amb la canalla que té, el jovent que té, un equip seriós i a tenir en compte.
Molt, moltíssim. Ara venim dient que el Covendes encara no havia perdut cap partit fins a data d'avui. L'Igualada no sé què farà avui o demà, però està en la mateixa situació. Sabem que és un club formatiu, amb nanos de molt talent a la base i que possiblement ens facin baixar algú del primer equip, perquè sempre ho fan així, no pas perquè siguem nosaltres, eh? Però serà un equip de molta combinació, de molt talent, molt jovent, molt físic, i hem d'intentar d'alguna forma ser nosaltres més sòlids, fer prevaldre la intel·ligència damunt de la pista, saber que sabem jugar a hoquei millor que ells i que aquesta ímpetu de nanos joves, per molt que siguin talentosos, que caigui del nostre costat.
Mira, ens quedem amb la primera victòria aquí i que el Vilafranca, de moment, 2 a fora, 2 victòries.
Exacte, tornem a anar fora de casa, hauríem de fer el 3-3.
Gràcies, Sito, i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs després d'aquesta victòria, el proper repte pel Patí Vilafranca és el que comentaven en l'entrevista. Visita al filial de l'Igualada aquest dissabte a 9:15 del vespre. No serà fàcil davant un Igualada que és un dels pocs equips que encara no ha perdut cap partit. L'únic que encara segueix imbatut és el Palafrugell, que en el seu cas, a més, ha guanyat els seus 4 partits, a diferència que l'Igualada, que va empatar-ne un. Els resultats de la jornada al grup sud d'Hockey Plata són els següents. Palafrugell 3, Alcorcón 2, Vilafranca 3, Alcobendas 2, Sporting Alcoi 2, Espanyol 5, el ja citat Vendrell 4, Olot 3, Igualada B 3, Congrés 2 i Barça Atlètic 5, Girona 4. Com dèiem, el proper partit pels vilafranquins a la pista de l'Igualada B dissabte, i també dissabte, però a les 5 de la tarda, el Vendrell que visitarà l'Alcobendas. A efectes classificatoris, el Vilafranca tercer amb 9 punts, a 3 de la primera plaça i a 1 del segon. Recordem, també una posició important en la lluita pels play-offs. I d'altra banda, el Vendrell el trobem en 8a posició amb 6 punts després de la victòria d'aquest cap de setmana. I també va patir per endur-se els 3 punts el Futbol Club Vilafranca, que va tornar a guanyar segona victòria consecutiva, l'aconseguida aquest diumenge al camp del Sabadell B, un partit que començava molt de cara, 0-2 a favor al descans, i amb un home més, ja que a l'acció del 0-1, el penal transformat per David Acedo, també suposava l'expulsió del jugador infractor del Sabadell B. Poc després, Acedo també tornava a marcar, fent aquest 0-2 que comentàvem. Només començar el segon temps, de fet encara quedava mitja hora per davant, i el Sabadell B perdia un altre jugador, també per vermella directa. Es quedava amb 9 jugadors, tot i això, l'equip local va aconseguir posar contra les cordes els de Part Yetzirah, que veien com al minut 85 els retallaven diferències a través d'un penal també molt discutible, una actuació arbitral molt discutida també al llarg de tot el partit. L'1-2 ja no es va moure, però el Sabadell B va acabar el partit tancant el Vilafranca i amb opcions de poder empatar el partit. Sigui com sigui, 3 punts importants, i al final del partit aquesta era l'anàlisi de Part Yetzirah. L'escoltem.
Una victòria, ho comentàvem ara, suada, patida, però una victòria per xi, sensacions després d'aquesta segona meitat i del final del partit.
Bueno, en la primera part jo crec que hem estat bé, perquè doncs, mentre el partit estava igualat amb jugadors, doncs, bueno, ells estaven dominant, però nosaltres també ens estàvem acostant bé. I bueno, a partir de l'expulsió nosaltres hem passat, crec que, a tenir bé la pilota, estàvem bé, potser ens faltava una miqueta més de tranquil·litat amb escollir l'última opció. I bueno, hem tingut la sort de fer el segon amb una jugada amb un canvi d'orientació i ben arribat per banda i centrada, i a la segona part crec que no hem sabut gestionar bé el tema de la pilota, no? Ens hem accelerat molts cops tenint superioritats i precipitant-nos amb el primer passe quan teníem que temporitzar una miqueta i escollir bé l'opció, i això ha generat que ells anessin generant opcions amb segones jugades, amb pilotes dins l'àrea, i bueno, amb una d'aquestes ens han fet el gol, i al final doncs, era ja una miqueta tot aguantar, perquè bueno, l'equip encara li costa tindre l'ambició aquesta de voler anar a guanyar, no? Encara té por a perdre, i en vez de saltar endavant encara aguanta la posició, però bueno, jo crec que la segona part ens ha faltat gestionar més bé amb pilota, que, no, que la perdíem precipitant-nos en el passi.
Ara deies que sobretot a la segona meitat ha canviat el partit, a la primera ho estàveu fent bé. Quin ha sigut el missatge al descans amb 0-2? Perquè és veritat que l'equip al final de la primera ha anat a aguantar la pilota i això li estava funcionant, a l'inici de la segona també, però clar, quan aguantes i no vas a pel tercer, costa, no?
Bueno, no és el fet d'aguantar, és el fet de gestionar bé les situacions de pilota. Hem tingut 3 o 4 situacions, potser hasta alguna més, a tres quarts de camp on hem volgut fer el primer passe d'entrada, i en vez de temporitzar i buscar la segona opció o escollir més bé l'opció, llavors això fa que perdis pilota i et generi que no arribis. Si no arribes, a l'equip contrari et va tirant enrere, i bueno, i passa el que passa, no? Que amb una jugada sempre et poden marcar un gol. Sí que és veritat que ho hem controlat, entre cometes, bastant bé, perquè no hem tingut cap ocasió clara, però sobretot ens ha faltat gestionar una miqueta més de tranquil·litat o una miqueta més d'ofici a partir de tres quarts de camp, que és on ens precipitàvem totalment.
També hem vist un canvi que no havíem vist fins ara, que heu situat a Xino com a extrem dret, ha entrat Marc Rodríguez, també Oltra, que ben tornat, suposo, a la defensa, no al mig. Què buscaves amb aquest canvi que ha fet moure una mica diverses peces?
Pues, lògicament hem canviat a un jugador que tenia targeta i llavors teníem que canviar l'eix de banda, i ens necessitàvem un jugador per banda dreta que tingués una miqueta de tractar de pilota i que anés a profunditat bé, i Xino ens ho dona, no? Normalment ho fa des de lateral i arriba de segona línia, però amb Marc Rodríguez a darrere, que també ens donava una miqueta més de força defensiva per si hi havia alguna disputa de pilota o joc directe d'ells, amb si no buscàvem això, doncs una miqueta més de profunditat i tenir una miqueta més bé la pilota. Però com et dic, bueno, el tema és que no acabàvem de decidir bé, no? Sí que hem tingut opcions, però no hem decidit bé.
Aquesta victòria, que no oblidem és victòria, creus que l'equip li senta bé o encara li genera certs dubtes per com s'ha gestionat aquesta segona meitat? Creus que serà suficientment celebrada?
Sí, home, les victòries sempre són ben celebrades, no? El que es passa que hem de veure ja si l'equip va agafant aquesta confiança de defensar tirant endavant, perquè encara hi ha jugadors que es tiren molt enrere i els hi costa saltar endavant. Bueno, això mica en mica, a base d'anar treballant i anar veient que podem guanyar partits, es anirà fent, no? Però encara, jo crec que encara ens falta una mica.
Ja per últim, amb aquesta victòria, setmana vinent a casa ve el Martinenc, empatats a punts, a rival directe, heu encadenat ja dues victòries, animar la gent que vingui al municipal perquè encadenar tres victòries li donaria a l'equip tota la calma i la confiança que necessita, no?
Sí, sí, lògicament animar la gent que vingui al camp. Nosaltres també hem de fer coses perquè la gent vingui, però bueno, jo crec que una mica en mica l'equip anirà treballant cada vegada millor i anirà portant més coses.
Confiança, per la tercera seguida?
Sí, sí, lògicament el guanyar els partits et va donar una miqueta més de tranquil·litat, sobretot a tothom, no? La gent estava molt, molt nerviosa aquesta nit que guanyar, llavors fa que t'acceleris, que decideixis coses malament, i això suposo que anirà donant aquesta mica de tranquil·litat i tenir una miqueta més d'equilibri amb situacions de dins del camp.
Doncs veurem, Parche, si aquesta segona victòria li dona la calma que necessita l'equip. Gràcies per tot.
Això esperem a vosaltres.
Doncs amb aquesta victòria el Vilafranca puja posicions a la taula, es queda quart per la cua, encara amb descens, però ja ha tocat la permanència i fins i tot tal i com estan les coses, a només 5 punts de la zona de play-off. Això ens parla de la igualtat d'aquesta Lliga Elite. Per seguir amb la línia ascendent, el Vilafranca tindrà el proper repte diumenge a les 12 del migdia al municipal, rebent la visita del Martinenc, un dia que coincideix amb la mitja de l'Espirall, de molt moviment a Vilafranca, i també intentarà seguir movent-se a la classificació al Vilafranca i cap amunt. Aviam si és veritat.
Moltes gràcies, Eric Guijarro. Bon dilluns.
Que vagi molt bé.
Fem una petita pausa d'un parell de minuts i de seguida arriba el butlletí de notícies de les 10 del matí.